Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Arlequinats, què tal, com esteu? Benvinguts a aquesta versió estiuenca de l'Hotel Suís, aquest motel suís del dia 9 de juliol, 10 dies per l'inici de la pretemporada, pel primer entrenament a les ordres d'Antonio Hidalgo, i sembla que el ritme ha anat increixent, que la cosa s'ha accelerat en les últimes hores pel que fa, no ens enganyem, el que segurament suscita més expectativa en aquestes dates d'any, que és el tema de la confecció de plantilla, fitxatges, etc, etc, etc. D'entrada, amb un nom propi, no és el del Sergi Parc, però el saludo. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
El nom propi és el de Iago Indias, que és l'últim en arribar, el quart fitxatge confirmat del Centre d'Esport Sabadell. Parlem d'un jugador jove, no sub-23, sinó que té 25 anys, però un jugador que tot just acaba de viure la seva primera experiència fora de casa al Castellón, a més, en una categoria superior, a la Lliga Smartbank, jugant 22 partits, dels quals 17 com a titular, un central i un jugador que ve encara amb aquesta vitola de jugador en projecció.
Sí, sense cap mena de dubte. Com dius, aquest any doncs, ha sortit per primer cop de casa, l'hem tingut al Castellón, veient-se les cares un cop més amb el centre d'esports, com a curiositat, Adri, que és una dada que vam trobar ahir, no? Mentre investigàvem una mica el currículum de Iago Indias, que l'equip contra el qual s'ha enfrontat més cops és precisament el Sabadell, 10 vegades, evidentment no amb el Castellón no tantes vegades, sinó més aviat amb l'Espanyol, que és amb l'equip on s'ha format.
Són 8 enfrontaments amb el filial Perico, 2 amb el Castellón i les coses com són, 6 victòries de Iago Indias contra el Sabadell en 10 partits. El següent equip contra qui ha jugat més vegades és el Lleida Esportiu amb 7, per tant, tot i que fitxi pel Sabadell aquesta temporada, continuarà sent el Sabadell l'equip davant del qual ha jugat més cops, i a més de tot d'una mica, perquè deixa històries curioses, una targeta vermella a la Nova Creu Alta l'any de l'ascens del Sabadell, a la 19-20, a la segona volta és just el partit quan s'interromp la Lliga, l'últim, aquell 4-2 a la Ciutat Esportiva de Niharque a Sant Adrià del Besòs, i en aquell partit ell marca, és un dels golejadors del conjunt espanyolista, i de fet el seu pare, Alejo, també era futbolista en el seu dia, del Figueres, de l'Elche o del Celta de Vigo. Ell neix a Vigo i, per tant, haurem de parlar d'un jugador gallec, o, com fèiem la broma ahir, galaico-catalán, que diria Rubianes, sí. Perquè s'ha criat aquí. Ell ha estat tota la vida a l'Espanyol del futbol base, però va néixer a Vigo perquè el seu pare era jugador del Celta en aquell moment. I Alejo, el seu pare, va jugar la famosa final de la Copa Federació de l'any 2000 al Martínez Valero contra el Sabadell. Va ser titular, va jugar fins i tot a la pròrroga, tots els minuts d'aquell partit de tornada, en el qual el Sabadell, amb molt patiment, però va acabar aixecant aquell títol. Per tant, una cara de sobres coneguda, Sergi, i que per acabar d'entendre'ns en l'esquema que tots tenim al cap de la pissarra d'Antonio Hidalgo de com juga el tècnic de Canovelles, ve, entre cometes, que se m'entengui ara, per fer de Jaime, no?
Sí, jo el definiria així, Adri, per fer de Jaime, com tu dius. Al final, Iago Indias, evidentment, la seva posició principal és la de central, estem parlant d'un central dret, per tant, a priori és la posició que ocuparà en el sistema d'Antonio Hidalgo. També és veritat que com a posició secundària el podríem ubicar en el lateral dret. Així que si Hidalgo manté aquest sistema dinàmic, no?, i variant segons l'equip si ataca o defensa, doncs en atac doncs el veuríem en la posició de central dret, però també podria actuar en la posició de lateral dret si el Sabadell defensa en l'esquema 4-4-2.
Va, anem a conèixer-lo una mica més, passem per la redacció d'Onda Cero, en aquest cas amb el company José Agustín Gómez, que l'ha vist unes quantes vegades jugar a la Ciutat Esportiva Dani Harkey, que segur que ens aporta algun detall més. José Agustín, què ens pots dir de Iago Indias, del primer fitxatge, o del quart fitxatge en aquest cas, del Centre d'Esport Sabadell, de l'últim en arribar aquí al conjunt arlequinat?
Muy buenas. Iago Indias es un jugador que se formó en la cantera del Real Club Deportivo Español, juega en la posición de central y pese a no ser un futbolista de una gran envergadura, es un hombre que con su inteligencia y su anticipación y su lectura del juego consigue superar a sus delanteros, aquellos a los que le toca marcar. Es un jugador que además actúa como factor corrector de compañeros cuando estos son jugadores lentos, porque tiene capacidad para llegar en las ayudas. También ha ocupado en alguna ocasión la posición de lateral derecho, la temporada pasada, sin ir más lejos, en algunos encuentros con el Castellón, incluso llegó a jugar en el lateral izquierdo. Y es un fichaje, yo creo que interesante para el Sabadell de cara a buscar el retorno a la segunda división. Le va a aportar personalidad, carácter, y es un jugador de aquellos que dices, quizás nunca me va a dar un 10, pero tampoco me va a dar un 6, un 5, se queda siempre en ese 7, esa nota de notable que gusta tanto a los entrenadores.
Gràcies, José Agustín. Doncs ja ho veu, Sergi, molt regular. La regularitat és el que destaca, sobretot, el company d'Onda Cero del nou fitxatge del Sabadell.
Sí, i deixa'm rematar-ho dient que allò, copsant una mica els comentaris a les xarxes d'aficionats del Castellón, en general, Adri, el que hem pogut llegir és que els seguidors orelluts lamenten la sortida de Iago Indias, i més en un equip, en teoria, que ha de ser rival directe del Castellón, com és el Centre d'Esports. Això, pel bon rendiment al final que ha ofert. És veritat que, com deies, amb aquestes dades, que no ha sigut un titular fix les 42 jornades, estem parlant que ha jugat 22 partits a la Lliga Smartbank amb el Castellón, però la gent això lamentant la seva baixa i la seva marxa. Per tant, jo crec que el Sabadell, en aquest cas, pel que diuen almenys de Castelló, de com ha rendit allà, doncs ha fet una bona incorporació.
Doncs una bona incorporació, un vigués, un fill de jugador del Celta que es diu Iago, ja veuràs com algun dia se'ns colarà un Iago Aspas en
algun
comptes
escoltat, ja, eh?
De Iago Indias. En antena encara no ha sortit, no. Però no trigarà. En les últimes hores també ha parlat el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, José Manzanera, amb tres carpetes per obrir. Gairebé deixaré el titular i que sigui el valencià qui parli, qui us expliqui els detalls de com està el panorama, així d'entrada, del mercat.
Es un mercado que tiene Eurocopa, que todos los jugadores quieren estar siempre lo más arriba posible también. Y sí que es verdad que es un mercado que está yendo muy poco a poco. Sí que es verdad que te da tiempo a analizarlo todo mucho mejor, a tenerlo todo mucho más preparado, y que no significa que porque no se vayan anunciando cosas que no nos estemos meneando, ¿sabes? O sea, que aquí al final es una situación de intentar tener todo muy, muy controlado para que cuando empiece un poco el movimiento en depende qué posiciones, pues tenerlo todo muy, muy claro.
Els altres dos talls de Manzanera gairebé els agrupem per parelles. El primer sobre els jugadors que tenen contracte, si continuaran o no un cop comenci la Lliga. En concret, dos, Aleix Coc i Gorka Gruceta.
Son jugadores que tienen contrato en vigor, son jugadores que contamos con ellos y son jugadores que el mercado es muy largo, pero que, como te digo, son jugadores que se les ha transmitido confianza en ellos y que saben qué día empezamos la pretemporada, qué día son las revisiones médicas y que, salvo que haya algún tipo de cambio que no esperamos o que el mercado es el que te lo va a marcar un poco, pues a partir de ahí pues son jugadores nuestros.
I els altres dos noms que us deia, dos de l'anterior temporada que no tenen contracte però amb els quals s'està parlant, Adri Cuevas i Kerun de Barrena.
Estamos hablando con ellos, son jugadores que queremos que continúen. Al final son situaciones que han hecho muy buena temporada y que son jugadores que están cotizados en todos los sentidos y que ellos sí que valoran, y que es por lo que estamos hablando con ambos, de que han estado muy bien aquí, que se han sentido muy, muy importantes, pero a partir de ahí, lo que te digo, de momento son jugadores libres y no hay nada cerrado.
I a més de tot això, Sergi, hem de comentar també un altre nom propi, el de Jacobo González.
Sí, al final, Adri, aquestes declaracions de José Manzanera les va fer, i ara en parlarem també, el dia de la presentació de dos dels fitxatges confirmats, d'Emilio Bernat i de Teo Quintero. M'agrada, Adri, en aquests casos, en aquestes presentacions, que José Manzanera, doncs, evidentment, acompanya a les incorporacions i els focus al principi sempre apunten, no?, a la presentació dels fitxatges, però al final Manzanera acaba també sent protagonista. A ell no li agrada molt, li agrada quedar-se en un segon pla, però al final, evidentment, els mitjans de comunicació hi acabem preguntant per totes les qüestions de confecció de plantilla, doncs, al màxim responsable de la direcció esportiva Arlequinada. I a Manzanera, doncs, també li vam preguntar sobre un d'aquests noms que han sorgit en les últimes hores de Cazurreando, Jacobo González, i el que ha dit Manza al final és que sí que hi ha interès, és una operació que s'està estudiant, però que de moment no hi ha res tancat i que al final, recordem, Jacobo té contracte amb el Tenerife, un altre jugador que, si acabés arribant al Sabadell, doncs procediria també d'un conjunt de Lliga Smartbank. També és veritat, Adri, que Jacobo aquesta temporada pràcticament no ha jugat per lesions. Realment n'ha tingut unes quantes i han sigut una llosa en el seu camí amb el conjunt xitxarrero aquesta temporada, però bé, al final també és un perfil que es podria assimilar per fer alguna comparativa respecte a l'any passat amb un jugador tipus Juan Ibiza, que va arribar cedit de l'Almeria, que també la temporada anterior, abans d'arribar aquí a la nova Creu Alta, se la va passar lesionat per una greu lesió al genoll i després va rendir bé. Per tant, Jacobo seria una incògnita també, perquè aquesta temporada pràcticament no l'hem vist amb el Tenerife.
Similituds en quant a les lesions, evidentment Jacobo és extrem, és madrileny, sí. O sigui, no en quant al lloc a la pissarra, però sí en quant al tema de les lesions. De fet, la temporada passada ja vam tenir diferents casos, Gorka Guruceta sí. També havia estat lesionat, Juan Hernández, d'apostes de jugadors que havien estat doncs en blanc gairebé tota una temporada, algunes van sortir millor que d'altres.
Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.
Ja us feia un petit spoiler al Sergi Parcara amb el tema de les presentacions. Les dues primeres d'aquesta campanya 2021-2022 les van viure ahir en el campus del Centre d'Esport Sabadell a Olímpia. Les de dos, aquest sí, sub-23 de la pròxima plantilla, Emilio Bernat i Teo Quintero. El nostre estudiant en pràctiques, el Suli Cava, ens ha deixat un petit perfil de tots dos per acabar d'ubicar-nos abans d'entrar en matèria.
Emilio Bernat y Teo Quintero serán dos de los jugadores sub-23 de la próxima plantilla del Sabadell. En el caso del primer, esta es la seva primera experiencia fuera de casa. El porter de la Vall d'Uixó va surgir del futbol base del València y amb el seu filial, el Mestalla, ha disputat 31 partits a segona B. Bernat va ser internacional sub-19 amb la selecció espanyola i aquesta darrera temporada la va iniciar en dinàmica de primer equip, com a tercer porter valencianista. Pel que fa a Teo Quintero, el seu fitxatge pel Sabadell suposa un retorn a casa. Ell és barceloní de família veneçolana i ja havia jugat fins i tot al Vallès, al Javac Terrassa, en categories formatives. Va acabar la seva formació al Girona i la seva primera experiència a segona B va ser al Peralada, aleshores filial dels gironins. Després va signar per l'Hèrcules, on ha passat els dos últims anys. El central esquerrà suma un bagatge de 41 partits a la categoria de bronze del futbol estatal, abans d'aterrar ara a la nova Creu Alta.
Emilio Bernat i Teo Quintero, els dos primers a presentar-se. Comencem pel porter de la Vall d'Uixó, que així d'entrada parlava de com és d'atractiu per un porter jove com ell al centre d'esports.
En cuanto me dijeron de que podía tener la opción de venir aquí, yo he tenido la suerte de jugar en este estadio. Hay una gran afición, se respira fútbol, hay muchas ganas de trabajar. Entonces yo creo que es un club que concuerda bastante con lo que yo quiero y nada, pues elegí venir aquí para dar lo máximo, dar muchas alegrías al club, a la afición, a la gente. Y nada, con muchas ganas de empezar ya.
Històricament, Sergi, el paper del porter sub-23 sempre ve acompanyat del cartell, de l'etiqueta de aquest serà el porter suplent. De totes maneres, Emilio Bernat ve amb un passat més recent al València Mestalla, és veritat que era un filial, però de començar sent suplent, i com escoltàvem en el seu dia amb Òscar Fernández, acaba de titular i arribar convençut de les seves possibilitats, també.
Sí, sí, sí. De moment ja sabem que el Sabadell té dos porters a la plantilla, Emilio Bernat i Froy Leal.
Dos sub-23.
La idea del club, evidentment, és la d'incorporar un porter més veterà amb més experiència. Això vol dir que aquest nou porter que ha d'arribar, aquest tercer porter que ha d'arribar aquí a la nova Creu Alta, ha de ser el titular? La lògica ens duria a dir que sí, però Emilio Bernat, ja et dic jo, Adri, que no rendeix el que vol, és convèncer Antonio Hidalgo per sortir de la partida des de bon principi.
Yo vengo aquí con muchas ganas de luchar por lo que creo que me merezco, por lo que creo que valgo y o sea que con el compañero que esté, yo simplemente voy a tener una relación buena, como he tenido siempre con todos, y nada, dar lo máximo para, si el míster decide que yo soy el portero titular, pues dar mi mejor versión para ayudar al equipo, para tener victorias, para todo.
Parlant de porters joves, Adrià Collet, el porter recanvi d'ahir a Macaí fa un parell de temporades en la temporada de l'ascens a segona divisió, ha estat segurament el millor espia, podríem dir, a l'hora d'informar a l'altre jugador que es presentava ahir, Teo Quintero. Tots dos són amics i el central reconeix que alguna que altra trucada sí que va caure abans d'arribar aquí a Sabadell amb Adrià Collet.
Sobretot amb l'Adrià Collet em porto molt bé, som pràcticament millors amics i bueno, ell també m'ha parlat molt bé del club, de quan va estar ell, que va ser l'any de l'ascens i que per ell va ser una experiència molt bona i això també m'ha ajudat a decidir-me, o sigui que sí.
Hem explicat de sobres el seu currículum. Ell ve de l'Hèrcules un parell d'anys. És cert que abans havia sortit del Girona i havia passat només per un filial, el Peralada, amb qui va estrenar-se a segona divisió B, però al final la sensació és que arriba molt més fet, molt més madur, ara que ha passat un parell d'anys a Alacant, amb el que suposa una plaça realment a nivell mediàtic, social, complicada com és el Rico Pérez. No, Sergi, això en vau parlar ahir.
Sí, això t'anava a dir, que al final el Rico Pérez no és una plaça fàcil. No estem parlant que Teo Quintero hagi trepitjat a camps o hagi estat en equips del futbol professional com sí que explicàvem ara de Iago Indias, però home, experiència i allò de suportar la pressió amb l'Hèrcules sí que n'ha tingut. De fet, Adri, com a curiositat, són dos jugadors sub-23, tant Emilio Bernat com Teo Quintero, però sí que les han viscut de tots colors. Emilio deia allò de he trepitjat la nova Creu Alta ja amb el València-Mestalla, ho va fer en aquell famós Sabadell 0 València-Mestalla 1, ell va parar un penal el dia que tots dos es jugaven moltíssim per assolir la permanència, va acabar amb la destitució de Quico Ramírez, etc. I Teo Quintero al final és això, Adri, ha estat en una plaça com l'Hèrcules, per tant, d'experiència i de suportar pressió en sap una bona estona.
A l'Hèrcules és un equip on hi ha molta pressió tot l'any, on t'exigeixen molt, i això al final fa que jo al venir d'abans de l'Hèrcules estava un filial i aquesta pressió no la notes. Arribes a un equip com a l'Hèrcules i tens aquesta pressió d'estar dalt, de fer-ho bé. Jo crec que això m'ha ajudat molt, sobretot esportivament i mentalment, a estar preparat per qualsevol repte. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get too fucks, but I still want that.
De Ballaruca tenim el Sergi Parca a l'estudi ara mateix, gairebé com si fos un TikToker, o com es digui aquesta xarxa social que ja m'agafa massa lluny, sincerament. Dos noms més. Ja dèiem que avui venia carregada l'actualitat en l'aspecte esportiu futbolístic d'aquest motel suís. En aquest cas, a l'operació sortida del centre d'esports. Els dos ja els hem acomiadat aquí al motel suís de Ràdio Sabadell, però tenen nou destí. Parlo de Josu Ozcoidi i d'Edgar Hernández. Josu continuarà al futbol professional, continuarà a la Lliga Smartbank, jugarà a la Morevieta, per tant torna a Euskadi al carriler esquerrà i encadenarà dues temporades a segona divisió. Ahir era presentat, ahir s'entrenava per primera vegada amb el seu nou equip Aurriche, per tant el conjunt azul, com li acostumen a dir en aquest lema que tenen de campanya de socis aquesta temporada, a part de fitxar jugadors amb experiència com Miquel San José, que va ser un altre dels presentats ahir, també tindrà Josu Ozcoidi com un dels seus reforços. En el cas d'Edgar Hernández serà rival del Sabadell, jugarà al Nàstic de Tarragona, presentat també ahir com a nova incorporació grana i per tant en aquest grup 2 de la primera RFF, un dels rivals potents de Catalunya que tindrà el Sabadell, es reforça, incorpora una peça ofensiva del centre d'esports, Edgar Hernández. Sergi, tu pateixes o no per allò de la maledicció dels ex?
T'imagines?
Jo sí, sí. Jo sí que pateixo i jo sí que m'ho imagino, per això et dic.
I a més amb un home com Edgar, que les ha vist de tots colors i ja té prou experiència també, no en la primera ref, evidentment, però sí a segona B, així que veure'ns les cares amb ell. Realment, quan vam veure que Edgar aniria a un club com el Nàstic, jo crec que no acaba de fer molta gràcia als seguidors arlequinats pensant precisament en això, Adri, amb aquesta maledicció. Però bé, esperem que Edgar, el dia que s'hagi de veure amb el Sabadell, doncs es comporti, no ens marqui, que se'n recordi, no?, de la seva bona etapa aquí a la nova Creu Alta. I en el cas de Josu, Adri, per cert, com a curiositat, la Morevieta va penjar fotografies, no?, de l'entrenament abans de presentar Josu, ja vam veure Josu Coidi
entrenant, sí.
Entrenant i fent-se la fotografia amb la resta de l'equip. I d'aquí la curiositat, no?, que es va saber oficialment d'aquesta manera la incorporació de Josu pel conjunt basc, que no pas amb un anunci allò amb cara i ulls de dir Josu Coidi, nou jugador de la Morevieta.
Va arribar l'anunci, però va ser després, la tarda, quan al matí ja havíem vist les fotografies de l'entrenament. Va, que anem al capítol social i amb això ho rematem, però abans simplement per posar en ordre la plantilla del Sabadell 2020-21, els que ja han sortit i que tenen nou destí, quatre d'ells continuaran de moment a la Lliga Smartbank. Parlo de Juan Hernández, que ha fitxat per l'Alcorcón per dues temporades, de Pierre Cornut, al Real Oviedo, de Josu Azcoidi, com dèiem ara, a la Morevieta, i també de Grego Sierra, amb qui conversàvem l'altre dia, que ha fitxat pel Burgos. A més d'ells, tres tenen nou destí a la primera RFEF, un rival del Sabadell, Edgar, ara ho comentàvem, dos al grup 1, a Galícia, Ever Pena, al Racing de Ferrol, i Ian Mackay, al Deportivo de la Coruña. Àngel Martínez ha penjat les botes per culpa de la lesió al genoll i quedarien per trobar nou equip Pedro Capó, Antonio Romero, Diego Fuoli i Jaime Sánchez, a part, evidentment, dels jugadors cedits que han tornat cadascun d'ells a les seves respectives cases. I ja que l'altre dia el Sergi Park era qui deia «Home, haurem de parlar de la samarreta, no? Haurem de deixar caure alguna cosa». Sergi Park, explica'm, què sabem de la samarreta? Quins són els primers detalls de cara a aquesta nova equipació que ja venim comentant de fa dies, això ja ho sabíem. Un, que serà Hummel, que queda un any més de contracte, el que no vol dir que es pugui perllongar després, però com a mínim aquesta pròxima temporada segur que és Hummel qui segueix vestint el Sabadell. I vaja, al final les novetats aporta-me-les tu, o la Nona Vés, com tu vulguis.
Sí, ara l'escoltem a la vicepresidenta del Sabadell. Jo diria, Adri, que per definir el moment en el qual ens trobem per conèixer aquestes noves equipacions del Sabadell, jo ho definiria com armatisme. Armatisme perquè el material ja ha arribat a la nova Creu Alta, però des del club de moment no han volgut donar detalls i volen esperar realment fins a l'últim segon, fins al dia de la presentació. Jo he estat preguntant, han donat pocs detalls, ara escoltarem les primeres pinzellades que ens ha deixat la Nana Vés, però...
No trigarem per això, en tenir presentació, potser és qüestió de dies, sí, de poder presentar ja formalment com toqui que vegi la llum, la samarreta nova.
Sí, però ja et dic, de moment molt poca informació i gent, mitjans de comunicació que em consta que, bé, que segueixen el Sabadell des de fa més anys, no? I ja saben de què va la cosa, tampoc coneixen allò, algun detallet més que puguem revelar. Per tant, de moment, incògnita total. Escoltem a Nana Vés, això sí, parlant d'això, Adri, de les primeres pinzellades, d'aquestes primeres informacions sobre com seran les noves samarretes del centre d'esports.
Hem de pensar que quan es dissenya això és quasi 8 mesos vista, i 8 mesos vista no sabíem si estàvem a segona A o a segona B. Per tant, la Lliga sabeu que a nivell de coses revolucionàries no és massa... No és massa fan de fer aquestes coses, per tant havíem de fer una cosa mixta en base a saber on continuaríem. Tot i així, jo crec que sorprendrà.
Sorprendent, diu la vicepresidenta. Home, Sergi, jo al NAS i amb tot el que ja vam comentar fa un any, el que em diu és que l'esquena, encara que tingui o pugui tenir algun detallet, serà més o menys com el que hem tingut aquest any a nivell de tenir l'esquena llisa, que és el que sol·licita o demana, en cas de ser possible, la Lliga de Futbol Professional per facilitar la visibilitat dels dorsals.
Sí, és el que deduïm de les paraules de Nana Vés. Al final diu això. Les samarretes es dissenyen a mesos vista, no sap si el Sabadell continuarà segona o descendirà, com malauradament va ser. Per tant, tu al final t'has de cenyir a la normativa que t'imposa la Lliga. I la primera que ens ve al cap és aquesta famosa de l'esquena llisa per, com dius, Adri, distingir els dorsals. La segona equipació, tampoc sabem gaires detalls, el que sí que, amb tota probabilitat, doncs ja no serà negra i rosa, com sí que ha sigut aquest any, i sí que patirà allò un canvi més important. Veurem si ens sorprèn o no, com diu la Nana Vés. La Nana Vés diu que sí, així que haurem d'esperar uns dies per saber-ho oficialment.
Doncs tant de bo que sigui ja la setmana vinent, no serà negra i rosa. Esperem els colors triats pel Sabadell en aquesta segona equipació, aquesta segona samarreta. Ja que parlem amb la vicepresidenta del conjunt arlequinat, escoltem també una mica la valoració dels primers dies de la campanya de socis, fregant el miler de socis. Queda lluny, per exemple, el Castelló, on crec que han arribat els 9.000 socis ja. És una altra lliga. També és veritat que van començar abans la campanya de socis, però ja ens agradaria trobar-nos en una tessitura com aquesta de tants i tants carnets ja retirats, però en tot cas, bon ritme també el que es porta aquí a Sabadell en qüestió d'això, de setmana i mitja, dues setmanes estem ja fregant el miler de socis i sobretot amb vora un 10% d'aquests carnets retirats que són altes noves, per tant, un punt molt a tenir en compte. L'Anna Navés ha valorat això i sobretot el que ha destacat és el marge extra que tenen aquest any a l'hora de fer carnets de soci respecte, per exemple, a la temporada anterior.
Molt positiva, perquè a més estem més de 350 socis per sobre de la campanya 19-20. Per tant, amb xifres les coses queden clares. No? També és cert que tenim dos mesos per endavant. Sempre arribàvem en play-offs o a l'últim moment de campanya, que ens quedaven 15 dies, un mes. Aquest any tenim dos mesos per endavant per fer campanya. Per tant, encara més contents, perquè tot i tenir tot aquest temps per fer-te soci, la gent s'està donant pressa per fer-ho. No?
Doncs celeritat a l'afició del Sabadell per tenir aquest nou abonament, per demostrar la fidelitat malgrat el descens i més aquesta temporada que es podrà tornar a les graderies de la nova Creu Alta. Per cert, Sergi Parc, enhorabona.
Gràcies, Adri.
Una de les altes noves del Centre d'Esport Sabadell, un dels que s'ha acabat animant malgrat el descens i ha decidit retirar l'abonament.
Sí, sí, per col·laborar en la causa. Ja et dic jo, Adri, que em sembla que durant la temporada, per motius obvis i laborals d'aquí a la ràdio, doncs costarà que pugui anar a algun partit a la nova Creu Alta, però home, per col·laborar amb la causa, per intentar també aportar aquest granet de sorra per assolir aquest somni dels 5.000 socis arlequinats, doncs evidentment aquí també posem això, el nostre granet de sorra.
Gradalino, no?
Gradalino, sí, sí. Evidentment, doncs hem escollit aquest abonament el més barat, no? Recordem, a partir de
95 euros, sí.
Que és una xifra que se'n recorda molt des del club de recordar a tots els socis i seguidors arlequinats, que estem parlant de 5 euros al partit, és el que et surt. 19 partits a la nova Creu Alta, per tant, 19 partits de Lliga. Així que això, et surt per aquesta xifra de 5 euros. Veurem la resposta, Adri, de l'afició. Veurem si els primers partits de competició oficial, doncs les graderies de la nova Creu Alta ja recuperen aquest cas liu i el veure les grades, no sé si plenes, però sí amb aquest bon ambient. I també veurem, Adri, a pretemporada, quina és la resposta de la gent, a veure també com estan les circumstàncies, si la gent pot assistir a l'estadi, etcètera, etcètera. I ho dic perquè a priori hi ha dos partits, si no confirmats oficialment, ho podríem
dir... Oficiosament.
Sí, oficiosament, i pràcticament podríem parlar d'amistosos tancats. El dia 4 d'agost, el Sabadell es veuria les cares amb l'Europa, en aquest cas a Sant Oleguer.
I no seria el primer test de la pretemporada.
I no seria el primer test, això és el que hem d'insistir, no? És el primer test confirmat, però no el primer test que disputarà el Sabadell.
Cronològicament, sí, correcte.
I ahir el Sergi Garcés també revelava que tres dies després, el dissabte 7 d'agost, el Sabadell s'enfrontarà amb el Villarreal B de l'exarlequinat Miguel Álvarez i en aquest cas l'escenari seria la nova Creu Alta, que és una de les coses que també, Adri, que explicàvem, que el Sabadell, abans de l'inici de la Lliga, el cap de setmana anterior, vol fer el partit de presentació més de gala al
no
Temple.
No seria aquest, contra el mini submarí groc, o sigui, no... seria el segon amistós en qüestió, o sigui, serien dos.
Aquí anava, no seria el primer, com dius, al Temple, sí, aquesta presentació oficial, però és que abans la idea del club és això, jugar algun partit més aquí a la ciutat de Sabadell i més concretament a la nova Creu Alta. I en aquest cas seria aquest, el dissabte 7 d'agost, Sabadell-Villarreal B, tot apunta que tindria lloc a la nova Creu Alta.
I tot apunta que seria a les 7 del vespre, estarem pendents de la confirmació d'aquests horaris de la pretemporada. Ara sí que no ens deixem dir-hi res, no?
Ara sí que ja estem, Adri.
Doncs gairebé mitja horeta de Motel Suís avui. Déu-n'hi-do, ja us dèiem que venia
carregada.
Passa ràpid, eh? Sí, sí, passa ràpid. Venia carregada, sobretot quan hi ha teca. Quan no hi ha tanta teca, hi han hagut dies que no ha passat tan ràpid, també t'ho dic ara, de compàs d'espera, etcètera, etcètera. Però quan hi ha noms, la veritat és que dona gust.
Amb mi et passa més ràpid, no?, que amb el Sergi Garcés.
Doncs mira, saps què faré avui? Deixar-te les claus de l'hotel, no les tinc a mà, però
ja,
ara quan pugem a la redacció ja et deixo les claus i entre el Sergi Garcés, això li expliques dilluns, això que acabes de dir ara, tu mateix, Sergi Parc i el Pau Vituri, ja us encarregueu les properes setmanes d'aquest Motel Suís, de la versió estiuenca de l'Hotel Suís, com sempre el podeu trobar no a la graella de la 94.6 durant l'estiu, sinó al podcast del programa del magazín d'esports d'aquesta casa de l'Hotel Suís. Marxem de cap de setmana?
Vinga, som-hi.
De fet, alguns de vacances i tot, i no és per posar el dit a la nafra. Adéu-siau, que vagi bé.
Una abraçada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.